Quan vàrem tenir la conversa sobre la taula, que era una contraportada de La Vanguardia del passat dimarts, no en vàrem comentar gran cosa. Però, bé, no en vàrem comentar res, però ens la vàrem guardar. I hem pensat, mira, quan vingui en Roman divendres, serà interessant exposar els records que el fill de Manuel Vázquez Montalbán té del seu pare. I no estem parlant ja tant del literat, sinó de la relació entre pare i fill. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barravells, número 16. Li preguntava Víctor Amel el passat dimarts en aquesta publicació, li diu: amb quina imatge es queda? Amb un somriure seu, un dia. Un somriure protector. I li pregunta Víctor Amela al fill de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán no somreia gaire. I li contesta: fins als 5 anys vaig dormir, o va dormir, ell, Manuel Vázquez Montalbán, al llit de la seva mare, paradís del qual va ser expulsat quan el seu pare va tornar de la presó, represaliat polític. Va heretar del seu pare el seu caràcter introspectiu, poc efusiu, efectivament. El seu pare, el meu avi Evaristo, li insistia que treballés a un banc. I diu, esclar, és que això d'escriure... I contesta: el meu pare va ser el primer de la seva família a estudiar. El viatge més important que va fer va ser sortir del barri xino, creuar la Ronda i anar a la universitat. Fins als anys 70 vaig viure per escriure, diu. A partir de llavors vaig escriure per viure, deia. I li va anar bé, parla que li pagaven, etc, etc. Diu: amb quina frase seva es queda? El fill de Manuel Vázquez Montalbán diu que es queda amb aquesta frase del seu pare: la vida no és el que esperàvem. Però em quedo amb el que em va dir el dia en què, quan era petit, li vaig preguntar: per què a mi mai no em dediques un llibre? No m'estimes? I el pare li va contestar, Manolo Vázquez Montalbán li va contestar: un fill no és responsable del pare que té.
Que bo.
És bona la frase?
Genial.
És genial. Per què és genial aquesta frase?
Perquè és rigorosament cert.
Un fill no és responsable del pare que té.
Ni és responsable de venir al món, no? Ni que l'hagin portat, ni dels pares que té. No l'és responsable.
I un pare és sempre responsable del fill que té?
Sí.
Ho ha de ser, vaja.
Sí.
Ho ha de ser. Un pare ha de ser responsable del fill que té, i un fill mai no és responsable del pare que té.
Sí. Jo crec que si hem de posar un terme...
Això val pel fill d'un membre que fou en el seu dia del Partit Comunista, com pel fill d'un falangista, com pel fill d'un assassí, o el fill de qualsevol persona que sigui enorme des del punt de vista humà.
De tota ideologia.
Més enllà de tot això, un fill no és responsable del pare que té.
No. A veure, i de vegades se li fa, I diríem, a
veure, per això t'ho pregunto, perquè no del pare, sinó dels avis o de tota la família.
Però a veure, jo crec que segurament aquí hi ha un component ideològic en aquest pare que no vol, diríem, al fer-li la dedicatòria al fill, pensa que estaria com escrivint a les seves idees.
D'acord.
No? I és com si vingués a dir: tu n'has de tenir les teves, aquestes són les meves.
I ja no t'haig de condicionar tot això.
Efectivament. Diríem, a part un home que sap el que és, o sabia el que era les conseqüències de tenir idees i segons quines, o si, no, pel seu propi pare i ell mateix, em sembla que també va passar.
I una altra frase que en més d'una ocasió hem posat sobre la taula en alguna d'aquestes converses: li pregunten què enyora més del seu pare, diu, com és molt normal, el company de viatge, els consells, etc, etc, i diu: si fos viu, què li preguntaria? I contesta el fill: indagaria en el seu fons tan melanconiós. Però alguna disconformitat devia mantenir vostè amb el seu pare, no? I ell diu: només estava disconforme en la seva incapacitat per demostrar una alegria. En la seva incapacitat per demostrar una alegria. Però, punts suspensius, cadascú viu com pot.
Això també és rigorosament cert.
És rigorosament cert. Hi ha persones incapaces de demostrar una alegria?
Sí, hi ha persones que són molt poc efusives i molt poc expressives. Seria més trist si no les sentís, no?
Ens pensàvem que aniries
clar,
per aquí,
Clar.
Seria molt pitjor que no sentís l'alegria, que no pas que no l'exposi, que no l'expressi.
Tal qual. No, perquè el fill ho està dient, és a dir, a veure, és algo així com dir: si estàs alegre, per què no ho demostres? No? Perquè alegre el fill ja en sap, que, o sabia, devia saber o sentir que sí que ho estava.
Però està clar que això, d'alguna manera, ha marcat la relació entre pare i fill. El fill recorda, 10 anys després de la mort del seu pare, que el seu pare era una persona incapaç de demostrar la seva alegria, encara que la tingués. I aquest és un record que acompanya en el temps. No?
A veure, però és, apareix més com un anhel, no?
D'algo que hagués agradat.
Exactament. Tampoc és exactament ni un retret. No,
no, no.
A veure, jo crec que aquesta és una relació para fill, una bona relació para fill, per dir-ho d'alguna manera. Sí, em trobo.
És a dir, el que has escoltat et sembla que és
una... Si enyora els moments que compartien, és que compartien moments. I un pare i un fill que comparteixen moments, és que tenen una vinculació prou bona.
I aquest bany de respecte que hi ha cap a la figura, cap al que va significar, etcètera, etcètera. No?
Sí.
Allò de referent, com ens havies dit tantes vegades...
Bé, el que passa és que aquesta és una circumstància particular, que és quan el pare no només és un referent en tant pare, sinó també és un referent per la seva trajectòria social. No? Aleshores, ja és una altra barreja
de coses. Sí, no? Però té relació amb el que ens comentava en Roman fa dies sobre això de t'ho diu però t'estimo, però et dic tal, aquesta frase en què dius, bé, no em dediques un llibre, que no m'estimes.
Per exemple, que aquest nano li hagi pogut dir això al seu pare,
és
que tenen una bona relació, no?
Vols dir que pugui arribar a preguntar?
Clar, perquè amb això diríem amb la resposta del seu pare, segur que no, ja l'ha anat bé, ja s'ha quedat, però ho heu de dir, perquè el pare mai hagués pogut sospitar que el fill pensés que si ell no li dedicava un llibre és que no l'estimaria.
Tot i que deu haver edats per tot,
Sí.
Perquè és clar, allò... Un fill no és responsable del pare que té, va ser la seva magnífica resposta. Aquesta resposta no s'entén a la primera.
Bueno,
o no, no es comprèn a la primera la profunditat d'una resposta així, no?
Efectivament.
Que el fill li digui que no m'estimes i que el pare li digui un fill no és responsable del pare que té, com allò de dir, em sap greu per tu, però...
No, és una resposta...
Què vols que et digui?
Sessuda. És una resposta d'un intel·lectual.
Sí. No de qualsevol.
Efectivament.
Perquè una es podia dir, sí que t'estimo, però ara no sé què, o que sigui, no? Però, en canvi, hi ha una resposta que, diguem-ne, no deixa cap escletxa la possibilitat futura de signar ni estableix una relació que ja queda permanentment ancorada en aquesta frase, no?
Home, i això li ha quedat a aquest
està
fill.
Clar.
Segurament, com a pare, també li quedarà molt clar. Que el seu fill no és responsable d'ell com a pare. I això, que si un ho pensa sembla una obvietat, sembla una evidència, està dit aquí d'una manera profunda, no ho és tant, És a dir, de vegades justament cal recordar que la funció del fill no és, per exemple, satisfer la vida dels pares. No és aquesta. O venia a substituir a algú que no hi és o algú que no ha
funcionat. Però en canvi aquí dona la sensació d'un pare que no satisfà un desig del fill. Li respon d'aquesta manera, tan franca i tan sesuda com deies, però en el fons no respon a... O no respon a aquell anhel inicial. Hi ha una resposta, però jo diria, a mi m'agradaria que em dediquessis un llibre i no me'l dediques. I l'altre diu d'alguna forma, no te'l dedicaré.
D'acord, sí, o sigui, però diríem, i això no, ha de formar part d'una bona relació, on el pare li pot dir, sí, mira, que sàpiga, és per això, i és no, ja està, no hi ha res de traumàtic aquí, i tampoc sembla que el fill ho expliqui
no,
com una cosa traumàtica.
No, per descomptat que no.
Ho explica, no, com si fos...
Un referent per ell.
Sí, i un pare que tenia, diríem, una posició molt agafada, molt seva, però que al mateix temps, diríem, sí, amb les alegries no era gaire explícit ni expressiu, amb les paraules sí que ho era.
Sí que ho era.
I era capaç de, no, de donar compte de coses que feia, i molt consistent.
Perquè fins a quin punt és important expressar les emocions a les relacions entre pares i fills?
És
important.
Quan un
fill diu, a anys de distància, diu, a mi m'hagués agradat que hagués pogut expressar més l'alegria, quan sentia alegria, fins a quin punt és important això, o forma part tant del caràcter de cadascú que no es pot demanar?
No, això està clar.
Això està clar.
Això és així, diríem que després d'escoltar això, inclús el pare li podria arribar a dir, a mi també.
M'agradaria.
Ja m'encantaria poder expressar-ho.
Però
més.
No ho sé.
Però és que no em surt, no en sé, i veus el que deies l'altre dia, la frase aquesta de és així.
Sí, no, soc així, sí, sí.
Pues, el soc així. Aquí hi ha un soc així que funciona, uh-huh. I aquest senyor segur que el van enterrar així, vull dir, no va canviar.
O sigui, hi ha socs així que no es poden canviar.
Efectivament, és que tenim punts que són del soc així.
Que no es poden canviar.
No es poden, i moltes vegades...
Millor no canviar-los.
Millor no canviar, i ni es volen. Ni es volen.
D'acord. Eh? No estem parlant de normes socials, no estem parlant d'educació, no estem parlant d'això. Eh?
Estem parlant d'aspectes del ser, no? del subjecte, de la persona, que es van constituint d'una manera determinada i després no tiren enrere.
Uh-huh. O sigui, hi ha persones que passen pàgina molt ràpid, hi ha persones que no... que els costa moltíssim.
Sí, hi ha persones que, per exemple, que estan fent dels seus sentiments una espècie de referència constant a cada minut i a cada hora, que és molt carregós pels altres, i hi ha d'altres que no piulen, no? I no diuen, i que justament...
Uh-huh.
Però, per exemple, ara...
Que no piulin no vol dir que no sentin, que és una altra de les frases que es diu sempre. Sí. Vull dir, no cal que d'allò que també ho sent però no plora.
Sí, no, exacte.
O també ho sent però no riu.
Sí.
O no riu prou, o no sé fins on s'ha de riure, o s'ha de plorar les coses.
Però diríem, o sigui, jo crec que el seu fill el que està dient és que ell coneixia el pare que tenia.
Exacte.
Sabia quin pare tenia. I parla tot en termes de molta admiració, mm-hmm. de molt de carinyo.
Jo sé com era i l'acceptava com era.
Exactament, l'acceptava com era. I no per això deixava de dir uh-huh. les coses que li havia de dir.
D'acord, perquè per sobre de veure el que reia més o menys, uh-huh. hi havia altres valors que escombraven aquesta anècdota de dir, mira, el pare no reia massa, però a canvi tenia tot això que és el que a mi m'ha servit.
Això mateix.
És això?
O sigui, sí, perquè diríem, complementant a l'anterior també, si bé el fill no és responsable del pare que té, uh-huh. sí que és responsable en bona part... diríem, d'acceptar el pare que té. Això sí que és responsabilitat del fill.
Acceptar...
el pare que té.
I la mare que té, òbviament. Justament, acceptar els pares.
Sí.
Uau.
Pues sí.
Diem uau perquè no sempre deu ser fàcil, això.
Mira, és l'altra part de la qüestió seria adoptar el fill que tens.
Dic, si li vols des del punt de vista dels pares, eh?
Sí. Sí, però els fills moltes vegades els costa, no, es deceben dels seus pares.
Allò que ens deies, no n'hi ha prou en seu fill biològic.
Exacte.
Sinó que hi ha d'haver un procés que molt emocional, molt...
Sí, molt, diríem, a veure, de reconeixement del que hi ha. Perquè el fill, o sigui, no és només per la biologia, sinó també per la psicologia. Vull dir, en el sentit de que el fill no és el fill esperat. Una altra cosa que frapa molt, però els fills deceben un món als pares, molt. I els pares, o sigui, ho volen solucionar de vegades, intentant modificar el fill perquè s'acosti a la...
Qui no ho voldria, no?
Exactament. Això té un punt que és inevitable i fins i tot una mica desitjable, també, de que sigui així, però ha de tenir els seus límits, justament per adoptar el fill que tenen, no el que voldrien tenir o el que els agradaria o el que pensaven que tindrien,
o el fill d'un altre per algunes
coses, o el que venia sent fins a un moment i després resulta que ja no tant. Per exemple, l'adolescència és
i, això pot, i això pot ser molt important a la vida, o arriba un moment que ja, diguem-ne, el fill deixa de lluitar per entendre els pares i els pares deixen de lluitar per, no sé si dir, entendre o adoptar el fill.
Això pot...
Per allò de dir, mira, saps què, no ho canviarem, això.
Home, això és fantàstic, diríem, perquè...
Per bé o per mal.
Exacte. No, és que si acceptes el que hi ha. I si hi ha el que hi ha, o sigui, no et pots equivocar.
Però és clar, un fill pot dir, és que els meus pares jo no sento res en especial.
Sí que ho pot dir.
Ho pot dir, eh?
I tant. I pot no sentir res en especial.
I pot no sentir res en especial. Sense que hagi de passar res, eh? Senzillament que no senti res en especial.
Bueno, però és que hi ha...
Algun... Si no sent res en especial és que hi ha alguna cosa.
Sí. Si no se sent res en especial pels pares, ja,
és que hi ha alguna
ja
cosa.
M'explicaràs. Hi ha alguna cosa que no ha acabat de rullar. Això segurament... Això és així.
I en canvi, pot no sentir res en especial per als seus pares o pot sentir molt per la seva parella, per les seves amistats, però...
Sí, 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 sí. No, no és que no senti res.
D'acord.
No? Però diríem que allà...
Que no, no sent el mateix, no, no, no.
Bueno, que... no sé com diríem... A veure...
Sí, el termòmetre del sentir.
però no, no sempre... O sigui, de vegades, justament el que sempre, l'aparell és compensatori del que no sent o del que no acaba de sentir o del que ha perdut. És a dir, tenim moltes...
Això és com allò de la família i els amics.
Val.
Aquells que diuen, bé, la família no acabo de trobar, doncs mira... Sí. A fora trobo una, no sé, una família, dit així en el sentit metafòric del terme, que em compensa el que... Sí.
Bueno, hi ha nanos que et diuen que s'entén molt millor, diríem, amb el primer que passa, que no passa amb el seu pare o amb la seva mare. El que passa és que potser la funció dels pares no és estrictament entendre. No? Un bon amic et tapa totes les... No, els defectes, no et gurxa ni t'està dient, si els pares sí.
La frase aquella, eh? Qui diu les veritats per les amistats.
Vale. I és cert. Mira, jo també he vist situacions inverses, és a dir, per exemple, una mare molt riallera i molt expressiva,
sí.
I de sobre un fill que riu ben poc i és sumament seriós.
I aleshores venen els comentaris de l'entorn, que diuen, sembla entès que sigui fill de sa mare, si sí. Sa mare és, sí. O si sons pares són...
Perquè fixa't, el pare també no era molt de xerrar. No. Ja no era molt de xerrar el pare i ni de somriure molt. I el fill és la versió corregida augmentada d'aquest poc somriure i poc... el patiment d'aquesta mare, les baralles que havien, o sigui, bueno, per això van acabar venint a consultar i aquest nano, que en aquell moment tenia 14 anys, o sigui, parlava amb un odi de la seva mare... Terrible, perquè clar, justament no hi ha cosa que sigui més, dir-ho, més agressiva o més violenta que la no acceptació de com un és. És a dir, no? Per exemple, si aquest fill del Montalbán s'hagués
sí.
emperrat en que el seu pare havia de manifestar més l'alegria i si no
sí,
la manifestes
sí, sí. per... No l'hagués acceptat mai a la vida.
Bueno, no hagués escrit això, hagués vingut a protrigar contra el pare.
O si s'hagués pensat sempre que era el fill de Vázquez Montalbán en lloc de ser una persona.
Exactament. Exactament. Diria... Tu no saps lo difícil que és, o sigui, bueno, jo ho sé, per pacient...
L'exercici que ha fet aquest...
Sí, sí.
Sí.
O sigui, créixer a l'ombra d'un pare...
D'un pare, diguem...
És complicat, és molt complicat.
No cal que sigui Vázquez Montalbán,
no,
eh?
Vols però dir, diríem,
d'un pare amb una notorietat...
Exactament.
Sí?
Sí, perquè... És
amb un referent perpètu d'actuació, de personalitat, de tantes coses?
Sí.
Sí.
Costa. I després l'altra qüestió és que normalment aquesta gent sacrifica la vida familiar per la seva funció pública o notòria.
Acabar-nos.
I aquí es veu que hi ha una relació pare-fill, un pare present, les coses que feien junts. I després l'altra cosa que sempre ha sobtat molt, i això ho sento de ser fa, mires, és a dir, com la ideologia no vol dir res. Vull dir que una persona pot ser d'una ideologia molt oberta i a casa seva ser un nazi. No, que dius, no pot ser.
Sí, sí.
Pues sí, sí, pot ser.
Pot ser.
Sí, sí, perquè és que una cosa és la ideologia i una altra és la vida afectiva. I no necessàriament van juntes. Per exemple, la cosa libertària i de la llibertat del Vázquez Montalbán està en coherència en la
amb la seva actuació, o com a mínim amb el que recorda el seu fill de l'actuació del pare.
Exactament. Però no sempre passa. Pares aquests, o senyors,
sí, sí,
o senyores...
Sí, que exposen que públicament un determinat ideari i una forma de fer...
I el senten i el creuen i es deixarien matar, per això, eh? I es deixarien matar.
I a casa...
I a casa...
I a casa...
Res, no. Jo sé el que a tu et convé, tu fes això, que t'anirà molt bé. I escolta, igual són coses fantàstiques que ha triat pel seu fill, però no les ha triat el seu fill.
Tots tenim una vida exterior i una vida interior?
Sí.
Sí.
O sigui,
una vida intramurs i extramurs.
Sí.
Sí.
Efectivament.
Però sí. No han de ser molt diferents unes de les altres. Vaja.
I tant que ho són.
I tant que ho són.
Sí, moltíssim. No sé, quan un pensa, a veure, no, quina pinta farà, no sé, a les 7 del matí quan es lleva una top model
d'aquestes
que quan la veus dius,
sí.
Que mona, no?
Sí, sí.
Igual t'espantes, no sé. Vull dir que ha d'haver-hi i és important perquè és que necessitem algun lloc on te poder... deixar-nos anar d'una forma tranquil·la i segura.
El que quedi fonamentat, és clar, hem tornat aquí a posar sobre la taula què recorda el fill de Vázquez Montalbán, doncs un cert període de la seva vida amb algunes frases vaja, categòriques, una actuació del seu pare amb ell, etc., ajudant-lo però no estant-hi sempre a sobre, o almenys aquesta és la sensació que tenim. Tot això succeeix en un període fonamental de la nostra vida, el que no s'ha arreglat, que et diré, als 20 anys, serà difícil d'arreglar? Aquells fills que no han...
En quant a relació,
aquells fills que no han vist en els seus pares, com ha vist el fill de Vázquez Montalbán, aquesta, no sé, aquest vincle, aquesta empatia, serà difícil que la puguin tenir? I aquells pares que els ha costat adoptar el seu fill fins a una determinada edat, serà difícil que l'adoptin després?
Home, una apostaria més per la dificultat
que no per la facilitat.
Sí. Ara...
T'ho pregunto per si hi ha una edat allò, o si hi ha una franja d'edat bastant fonamental que torna a ser infantesa, adolescència.
A veure, per exemple, jo tinc pacients que em diuen: no vull analitzar la relació amb la meva mare, que em va fer patir tant, perquè ara estem bé. Val? Sí. O sigui, hi ha algo que no anava bé, però clar, o sigui, queda bastant clar que aquest està bé és a base de deixar fora una quantitat
tots
de coses.
Tots dos hem renunciat a coses per estar bé.
Per estar bé. De vegades és un entente i si funciona, funciona. Si funciona, funciona. I de vegades passa del revés en les psicoteràpies o en els anàlisis. Analitzar qüestions del passat...
Fa mal?
Clar que fa mal. Fa mal perquè són presents, no per lo passat. O sigui, el passat van fer mal. I si fan mal ara...
És que encara són presents.
Clar, és que estan actives, no? Estan fent efectes.
I això
depèn de quins efectes, compliquen molt la vida. I si es complica molt la vida és quan convé, diríem, fer una consulta, buscar ajuda, intentar solventar aquestes coses que són del passat i no es poden solventar avui en dia amb els pares avui en dia. Si aquest senyor té 45 anys o aquesta senyora té 40 anys... No li dirà ara a la setmana: i per què no em vas donar la mà quan anàvem al parc, que no sé què, em vas deixar ja sola plorant? Això no t'ho perdurarà mai de la vida. De quin dia em parles? I per què m'ho dius ara? No, que t'has esperat 35 anys per dir-me això? La mare no li podrà... O sentirà fatal, i això no l'arreglarà res a la filla tampoc. Aleshores, són coses que s'han de dirimir o s'han de poder processar en un altre àmbit. En un altre vincle, que és el vincle aquest tan curiós i tan especial, que és el vincle terapeuta-pacient, que és un vincle que és un espai també que permet fer aquest repassatge per situacions doloroses i reviure-les com a adult. Perquè el problema és que queden, si no, instaurades des de la perspectiva infantil.
Reviure-les com a adult vol dir què? Contextualitzar-les, relativitzar-les...
Vol dir, passar a travessar per tot aquell dolor i fer, diríem, una remenada important per què era, què és tot això, què era tot això, per justament poder alliberar-se de qüestions infantils per viure-les des de la seva perspectiva adulta.
És lògic que hi hagi coses que no oblidem?
Sí. La negació. O sigui, ens neguem... Fixa't...
És a dir, dues persones es poden dir: va, aclarim-ho. Ho deixem entès, d'acord. I que després d'aquest d'acord cadascuna de les dues continuï tenint el determinat record a dins i pensi: bueno, sí, s'hem posat d'acord, però això ja no serà com abans, que és aquella frase de sempre, que ja no serà com abans, serà una altra cosa, però no serà com abans, i aquell abans era un abans millor que el que s'obre en aquest episodi, per dir-ho així.
Bueno, de vegades no hi ha com viure molts anys i tenir relacions molt llargues perquè passin coses, no? O sigui, en dues setmanes potser l'altre et sembla fenomenal i no baixa d'allà durant les dues setmanes. En 20 anys ja veurem si es queda allà dalt també. O si justament no te l'estimes i te l'acceptes amb virtuts i defectes. No? Estimar les virtuts és molt fàcil.
Perquè tot això que ens has dit pot passar en una relació en què pares i fills s'estimin.
Sí.
No té res a veure,
No.
Tu no, em pots fer mal, o jo puc creure que m'has fet mal i t'estimo.
I justament perquè t'estimo tant, com m'has fet tant de mal? Perquè això encara em fa més mal, perquè jo t'estimo.
I d'aquí no en sortim?
Aquestes són les coses més doloroses, les que venen lligades a l'estimació. L'odi pur i dur, no sé, si ho diem als marcianitos, no? O als de Júpiter, no és gaire problema. Primer, perquè estan molt lluny. I segon, perquè només els odio, jo no me'ls estimo per res. Amb la qual cosa, més fàcil odiar. No? Ara, si haig d'odiar a la persona que més estimo, i ja no et dic a la que depenc, per exemple, quan hi ha només un de les figures parentals, perquè l'altre, per exemple, és mort. Tu saps el que és que un fill li digui, tant de bo et moris? I és capaç de dir-ho, eh?
Sí.
Amb un odi terrible. Sí,
com
sí,
pot
sí,
dir
sí.
Perquè es va morir la mare i tu no?
Bueno, per exemple, també. O el pare mai m'hagués, o la mare
mai m'hagués fet això. La mare
tu, que tiren amb bala. Però és fruit, o sigui, forma part d'una estimació intensíssima, apassionada,
sí?
I una dependència total.
A la persona que li diuen això pot
sí,
pensar?
Sí, sí, sí.
Ha d'acabar pensant això?
A veure, és que ja ho saben.
És que ho saben.
Ja ho saben. Jo crec que tenim un altre programa pendent, si l'anterior l'havies titulat tu t'insulto però t'estimo, un altre seria et faig patir però t'estimo.
Qui vol bé et farà patir?
O t'estimo.
Hi ha necessitat de fer patir?
A veure, hi ha necessitat, però no en el sentit del sadisme.
D'acord, d'acord.
No és per crueltat. No és per crueltat.
És que tantes mares poden dir, mira què he patit jo.
Clar, o això, sí. Ves a buscar una que digui que no.
Per això pateix.
Sí, clar que es pateix. I les mares pateixen.
I en alguna ocasió hem parlat aquí dels graus de patiment i en Roman ha dit, escolteu-me, hi ha un moment en què un ha de dir bé, prou,
sí.
Perquè si no, això és una obsessió que pot acabar de la pitjor manera possible.
Efectivament.
Patir
efectivament.
És estimar.
En l'estimació hi ha patiment.
En l'estimació hi ha patiment.
Sí. Que no lo
bon matís, bon matís. Hi ha patiment, però no per més patiment hi ha més estimació.
No, exactament, no. Exactament. I diríem, i el patiment tampoc és una cosa excessivament desitjable.
I no per més riure hi ha més alegria.
Efectivament.
I no per més plorar hi ha més dolor.
Efectivament.
Sí?
Sí, sí, no, hi ha gent que diríem, per exemple, la aquesta mare em deia, vaig passar dissabte plorant després que el fill havia fet una... I quan feia que no plorava? Diu, 8 mesos. Dic, com pot ser? I jo que em sentia tan malament, però he plorat, em sembla que és difícil d'explicar que no plori més sovint. Motius té.
Això és com tantes vegades estaves a la cantonada i arribes a casa. On eres? Que m'he fet un tip de patir.
Efectivament. A veure,
i l'altre diu, què feies? I llavors sí. És com si es desinflés un globus i la mare queda desmuntada allà després de tanta patir esgotada.
Clar.
I qui arriba diu...
No ho entenc.
No ho entenc.
Sí, però aquí diríem, sent molt, molt esquemàtics, dues posicions.
Vinga.
Una, el fill queda enganxat al patiment de la mare, amb la qual patirà horriblement i quedarà molt condicionat per poder fer les seves coses, per anar fins a la cantonada.
Sí. I hi ha gent patidora, que quedi clar.
Sí, home, hi ha mares patidores que fan fills patidors. Hi ha mares patidores que fan fills impertèrrits, que arriba un moment que diu, a veure, si en aquesta línia...
Quina sort. O que, potser no.
És que, no, a veure, per això et dic que és molt radical, no? Entre mig hi ha més posicions.
Sí.
Però dic, però també pot ser un efecte contrari, de blindar-se al fill per no...
Però reiem perquè, per una mare patidora, un fill impertèrrit deu ser de por, eh?
Sí, bueno, li arriba a dir de tot. O sigui, que ets un insensible.
Veure que pateixes enormement i que la criatura tant li fa tot, ha de ser de por, eh?
Sí, però per la mare.
I per la mare, per això ho dic.
Però et dic, l'altre també fa por, eh? Un fill enganxat als patiments de la seva mare no pot viure, és molt difícil viure. És molt difícil, no? Perquè cada pas està condicionat per la mare. Si patirà, si no patirà, què li dirà, què no li dirà.
Quin vincle més difícil, eh?
Ah, clar.
Mare enfadada, fill enfadat. Bueno, mare feliç, fill feliç. Mare que pateix, fill que pateix.
No és tan matemàtic.
No,
però diríem que respecte al patiment d'una mare, un fill que arriba a dir, bueno, tens dues opcions, pots patir o pots no patir. Si tu tries patir, jo no puc fer res. O ja faré el que toqui per anar a la cantonada, si pateixes...
Però això també ho fan moltes persones. Sí. Mira, si t'enfades tindràs dos problemes, enfadar-te i desenfadar-te. I l'altre s'ho mira amb aquella d'allò de dir...
És que...
Crema aquest... si vols, que jo no cremaré.
Val. I això és cert, o sigui...
I això no vol dir que un sigui insensible?
Vol dir que la sensibilitat per l'altre no està per davant de la sensibilitat que té respecte a si mateix.
I això no vol dir que sigui egoista?
Pot ser pura supervivència en alguns
pot
casos.
Ser pura supervivència en alguns casos.
Una mare molt patidora és que és acabaries que... amb un infart, diríem, no?
Han vist vostès La fuerza del cariño? Doncs si no l'han vista, Shirley MacLaine fa de mare allò, amb el patir o amb la possessió a l'extrem. Ah. I la filla fa el que pot per conviure amb tot això.
Perquè és que
fins que la mare coneix Jack Nicholson i aleshores tot ja s'arregla, eh?
Però veus? Què està fent aquella filla? De complement de la mare. Mm.
O sigui, i aguantant
que, exactament,
I
fent per satisfer, per respondre, per... però està fent d'ella o està fent de complement de la mare? Però això li va en contra del seu propi ser.
10:49, tornem a la frase inicial. El fill de Manuel Vázquez Montalbán li va dir al seu pare: per què a mi mai no em dediques un llibre, no m'estimes? I el pare li va dir: un fill no és responsable del pare que té. I en Román diu que els pares han de ser responsables dels fills que tenen.
Sí.
Román, gràcies.
A vosaltres.
Divendres que ve hi tornem, 10 minuts i seran les 11.